Ahir dimecres el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, va estar de reunions a Eivissa i Formentera per defensar les virtuts de la nova llei de circularitat i sostenibilitat turística, coneguda com la nova llei de turisme. La nova norma ha fet arrufar el nas a alguns sectors, sobretot entre les patronals turístiques, amb què el conseller es va reunir dimarts, pel bloqueig de noves places turístiques. També a Formentera la llei ha sigut rebuda amb més o menys entusiasme, depenent del color polític. Avui en volem parlar amb ell mateix, que ja seu aquí a l'estudi de Ràdio Illa. Molt bon dia, conseller.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, per la gent de Formentera i Eivissa. No cada dia es pareix una llei de la transcendència i profunditat que impregna aquesta nova llei turística. Com es troba? Entenc que mesos de feina i ara esperar la confirmació parlamentària després del vistiplau del Consell de Govern, no?
Bueno, ara ja tinc el vistiplau del Consell de Govern.
Correcte, sí.
I per tant... Bueno, jo crec que un tràmit de tramitació parlamentària molt important, perquè ja el govern va dir que s'hauria de tramitar com a projecte de llei, per tant, serà també una oportunitat per escoltar tots els grups i, per tant, pues, no tan sol una votació de confirmació del decret llei, que per ser ja és important, sinó tota la convalidació després com a projecte de llei i, per tant, l'oportunitat d'escoltar a tots els grups polítics, totes les esmenes que se puguin fer i totes les millores que se puguin proposar a una llei que és una llei pionera en molts d'aspectes i que creiem que és molt important aquest plantejament que s'ha posat i a més de que obri un debats importants que jo crec que també hem d'obrir i hem de discutir molt sobre el nostre model, sobre la nostra principal indústria i és cert que després d'un consens molt, molt alt en molts dels punts que jo crec que s'ha arribat a les organitzacions empresarials i sindicals i creiem que aquest és un text pues, molt, molt acordat, molt consensuat i que ara hem de cercar tots els acords possibles, sobretot, i introduir les millores necessàries en cadascuna de les illes, en les peculiaritats pròpies, després també d'haver discutit molt i xerrat molt amb els propis consells.
Com explicaria en poques paraules que aquesta llei és beneficiosa per les formentereres i formenterers?
Bueno, jo crec que, en primer lloc, i crec que és un aspecte important, és la primera llei de turisme que incorpora una part social, per tant, una part laboral. Per tant, és la primera llei que escolta també els treballadors i treballadores d'aquestes illes, de totes les illes. Per tant, els treballadors i treballadores formenteres també, per primera vegada, s'introduix la perspectiva social en una llei de turisme, que jo crec que també és molt important. Jo crec que tan sol aquest fet d'incorporar, d'escoltar també a tota la part social, jo crec que ha merescut la pena. I després, en una illa com Formentera, que sempre ha fet de la sostenibilitat la seva principal senya d'identitat, una aposta molt important per mesures molt importants en matèria medioambiental. Jo crec que aquests dos aspectes són claus en aquesta llei.
Molt bé. Els primers que van mostrar-se, en fi, no diríem molt entusiastes amb la llei, per dir-ho d'alguna manera, van ser els hotelers, que privadament, en fi, aixecaven una miqueta les celles. En respecte doncs, a les millores laborals i medioambientals de la nova norma, demanen ajudes i flexibilitat en els terminis d'execució. Tindran amb dues coses?
Sí, jo crec que s'han consensuat, precisament. Jo crec que ahir ja van escoltar la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, com va explicar amb nosaltres, no?, el procés que s'havia duit a terme per aquestes negociacions i jo crec que de les propostes inicials que havien estat a la taula, no?, per els plaços que hauríem de posar en marxa les principals mesures, s'ha estat molt més flexible fins a arribar a 6 anys si és necessari en funció d'aquesta temporada un altre any i jo crec que en la resta de mesures també i a més amb un compromís ferme del govern en ajudes a través dels fons NextGen de pràcticament 60 milions d'euros per ajudes directes al sector. Serem la primera comunitat autònoma en donar aquest tipus d'ajudes. No? Jo crec que això també, jo crec que en el sector s'ha arribat un consens. Està clar que hi ha mesures que pot agradar més, però també és cert que hi ha una nova classificació hotelera que simplifica molt els tràmits administratius, també per als apartaments. Per tant, jo crec que s'ha consensuat i s'ha compensat molt d'extremes precisament per fer una llei moderna, racional, que simplifica la tramitació administrativa, però que també posa en valor la part social, la part medioambiental i, per tant, faci aquest turisme del futur que tots volem.
O sigui que entenem que en la reunió de dimarts amb la FAIF, que sí que van mostrar el seu enuig el divendres passat, la cosa doncs ja s'ha pal·liat una mica, i es van reiterar que no els agradava les formes, que el fons sí, però que el volien haver estat, que no els havien avisat, per exemple, del blocatge de places.
Aquesta és l'única mesura, jo dic, per el tema de les formes i el fons, no? Jo crec que el fons, clar, quan un diu, el fons no discuteix, diu, bueno, a vegades un pot dir, discutir les formes perquè no vol entrar en el fons, o viceversa, no? Jo crec que en aquest cas no ha passat això amb les federacions, jo crec que hem de donar les gràcies per tota la feina que s'ha fet i per l'ampli consens que s'ha obtingut, i és cert que el bloqueig, no, no sé, consens, és una mesura que posar en comunicació probablement perjudicaria al propi bloqueig, és a dir, no podem dir, i jo crec que també per ells mateixos, per una responsabilitat de com comuniques això a la teva junta directiva o als teus associats, si som a més part o poden tenir interessos, no? Interessos legítims, xarra d'interessos legítims. Per tant, és una mesura que, a més, és un bloqueig, no és una eliminació, no és una supressió, simplement és un bloqueig per després fer un debat que jo crec que és important que se faci en aquestes illes, no? Sempre xerrant de que és més important la qualitat que la quantitat, i per tant jo crec que aquesta decret llei posa això en el debat, i després perquè permet també la millora dels nostres establiments, que no s'ha discutit tant, no? Que hi hagi reforma, que era una reclamació també del sector. Per tant, hi ha reclamacions molt importants que s'han introduït en aquest text, no? Com és la reforma dels nostres establiments, perquè nosaltres pensem que hem de millorar el que tenim, però no necessitem créixer més. El que necessitem és una millora contínua de la nostra oferta, i aquesta millora, a més, ha d'anar a aspectes medioambientals i socials per ser referència en el món, no tan sol per les nostres platges, paisatges, sinó per ser referents en matèria de sostenibilitat, de circularitat i en matèria social.
Aquí a Formentera, la presidenta del Consell, Anna Joan, el diputat del Parlament, Antonio Jesús Sanz, han defensat la llei. La presidenta Joan ha volgut recalcar que dependrà de Formentera que es mantingui el bloqueig de places que preveu la llei de circularitat i sostenibilitat turística que acaba d'aprovar per decret el govern balear, ho explicàvem. O sigui que els formenterers decidiran en debat entre la ciutadania què fer amb les 3.700 places aproximadament que manquen per arribar al topall. Això és així?
Sí.
Molt bé. La qualificaria de valenta, aquesta llei?
A mi no me correspon dir si és valenta o no. Jo crec que és necessària. Que és necessari obrir debats, que és necessari... clar, tot el món, per exemple, hi ha partits, no, de la posició que diuen podem millor X milions de turistes que més. Però després diuen que aquesta llei és restrictiva, però després diuen que hi ha que ser sostenible, però després, clar, no se volen pronunciar en el fons. I la qüestió és la qualitat. Si fem una aposta real per la qualitat, per millorar la rendibilitat individual de cada una de les nostres places, si fem aquesta aposta, millorarem també la nostra sostenibilitat. I, per tant, aquesta no hauríem de xerrar. Si xerram de quantitat, és cert que sempre estan xerrant de volumen. I creiem que en aquests moments hem de bloquejar aquests creixements, millorar l'oferta que tenim, i amb aquesta millora també xerrar del conjunt de la nostra, del nostre model econòmic per lo que suposa, no? I jo crec que, des d'aquest punt de vista, jo crec que sí que hem obert un debat important, molt dialogat amb el sector, amb molt de suport d'una gran part del sector, i per tant jo crec que aquest serà el debat dels propers anys, a nivell no tan sol local, sinó també a nivell de premsa a tota Espanya. O sigui, jo crec que tot el món ha qualificat com una norma no tan sol positiva, sinó efectivament molt moderna, i que posa també un debat important en el model turístic de tota Espanya.
Es dona la circumstància que tant Anna Joan com Antonio Jesús Sanz pertanyen al seu propi partit, al seu mateix partit, el PSOE. De fet, els socialistes de Formentera també han fet un comunicat molt favorable a la nova norma. Més escèptica s'ha mostrat la consellera de Turisme del Consell de Formentera i vicepresidenta Alejandra Ferrer. Li faig escoltar un parell de declaracions. Escoltem.
Que és una llei que no està adaptada a Formentera fins al moment, i que sobretot no s'ha fet amb el suficient consens. És una llei que parla de competències que són del propi Consell, com és ordenació turística o territori, i que finalment haurem d'aplicar i sancionar.
Que no està adaptada a Formentera, que no s'ha fet amb consens.
Bueno, jo crec que tenim moltes reunions i jo crec que tots hem fet feina durant molts anys amb Alejandra. Jo crec que sempre és una persona que, a més, tècnicament és una persona que té molt de coneixement, de, no tan sol de la realitat de l'illa, sinó de la part jurídica de com s'han de fer les normes, i creiem que està clar que hi haurà acord, no? Hi haurà consens. Jo crec que la part territorial, ja se refereix més, és a la part del bloqueig, perquè és cert que Formentera ha fet en els darrers anys normatives urbanístiques territorials. I és cert que el govern el que ha fet també, ho havia fet Mallorca fa escassos mesos, el que fa és un bloqueig per que se pugui discutir si aquest creixement és necessari. Jo crec que és tan sol el que volem dir. És necessari aquest creixement previst, vist com estan les illes en els darrers anys? L'altra part, jo crec que és una part que està molt consensuada, la part medioambiental. Jo crec que no hi ha molt a dir per part d'una aposta més que en Formentera sempre ha estat una de les senyals d'identitat, i la part social jo crec que és la primera vegada que s'incorpora.
Precisament en l'apartat mediambiental diu que encara s'ha d'afegir les propostes de Formentera, la nova llei turística.
Crec que no es pot parlar de sostenibilitat i circularitat en el cas de Formentera si no parlem d'altres problemes reals que té la illa, com per exemple la part dels fondejos, la pressió humana, el parc natural, entre moltíssimes d'altres. Podríem posar un exemple de lleis que s'han fet sense tenir en compte a Formentera, com per exemple la llei d'habitatge, que bé, no va tenir cap repercussió a l'illa perquè efectivament no tenia cap mesura específica per Formentera.
Opina això?
No, jo crec que s'ha de ser reivindicatiu, no? Jo crec que Alejandra és reivindicativa i és important, però també hi ha que ser conscients de la realitat de la normativa jurídica, i jo crec que quan xerrem d'habitatge tenim un marc estatal, d'una normativa estatal, que ara tenim l'oportunitat de millorar-lo amb la llei d'habitatge estatal i després aprofundir en molt de canvis. Jo crec que aquest govern ha estat molt, molt valent en moltes mesures, no? En matèria d'habitatge, amb determinats fons, amb determinades actituds, i jo crec que hem cercat la manera de fer-ho en el marc competencial que tenim. Clar, és com si jo digués a Alejandra què s'ha fet des d'Alejandra en les competències pròpies en aquest sentit. Me diria, no, és que no tenc competència. Bueno, pues és que tampoc té el govern totes les competències, no? Per tant, jo crec que a vegades s'ha de ser just des d'aquest punt de vista, no? I després, clar, quan xerram d'altres activitats que no se regulen per la llei turística. Ja ni el rentacars estan en la llei turística, ni altres mesures estan en la llei turística, ni els fondejos estan en la llei turística, no? Formen part de la regulació que està fent la Conselleria de Medi Ambient. Jo crec que per xerrar de turisme i millorar el turisme tampoc podem dir que tot és turisme. No tot se regula a través d'una llei turística, i ja ho sap. Per tant, jo crec que des del punt de vista, bueno, pues ja normatives que han de tenir el seu propi camp d'aplicació.
El que sí que regula aquesta llei turística és que permet el creixement de les zones comunes dels establiments hotelers fins a un 15%, o sigui que té aquest angle urbanístic. Això és així.
I els consells poden reduir aquest percentatge.
I els consells tenen la potestat i la sobirania de reduir-lo si ho creuen convenient. Exacte. O sigui que no veurem grans terrasses.
A canvi, el que sí que és cert és que per fer aquestes ampliacions han de reduir les places que comercialitzen en un 5%. Per tant, permetint créixer en qualitat a canvi de reduir places si vols fer reformes. I és un plantejament nou, perquè en aquesta part de la pregunta, la segona part, és important també. És créixer en serveis que poden donar els establiments a canvi de reduir les places i, per tant, la pressió també humana a les illes. Jo crec que és un plantejament distint i que molts dels nostres principals establiments ja havien fet, i era una aposta que pot millorar la qualitat sense necessitar créixer més. És el model totalment opost a la llei Delgado, no? Que permetia 20% de creixement, el model del PP, no? De créixer en places per augmentar la rentabilitat d'una manera molt fàcil. En aquest sentit, se permet créixer en espai a canvi de reduir i, per tant, cercar d'una manera que s'haurà de pensar millor, el cercar la rentabilitat reduint les places, perquè se pot fer. I, per tant, jo crec que això dona també un marge distint a com s'han fet les coses fins ara.
Molt bé, té poc temps, li demano molta concessió. Deixa'm preguntar-li un parell de qüestions més. Aquestes mesures necessitaran d'inspecció per endossar la seva aplicació als hotels. Hi haurà els mitjans per a aquestes inspeccions?
Nosaltres havíem tingut un acord en la darrera transferència de competències a l'illa de Mallorca. S'ha millorat també el nombre d'inspectors aquí a l'illa de Formentera, i jo crec que els inspectors de turisme són competències dels consells, però hem vist com en els darrers mesos hem consensuat també la millora d'aquests serveis.
Molt bé. Pel que fa a la temporada turística 2022, creu que tindrem temporada almenys en esperit i números prepandèmica? Sí, molt bé, perfecte. La inflació preocupa i molt. El sector dels lloguers de cotxes estan molt amoïnats amb la manca de vehicles per renovar flota i avisen que hauran de pujar preus de forma significativa. Es preveu alguna ajuda?
No tant per la inflació, que és important, sinó també per la falta de fabricació pel tema dels xips.
No? Correcte, no tenen vehicles, no es poden canviar, no es poden renovar. Sí.
Exacte, per culpa d'aquest problema a nivell global. Per tant, No hi ha una solució fàcil per donar subvencions quan el problema no és un problema de compra i venda de preu, sinó que el preu s'ha alçat perquè no hi ha fabricació a nivell mundial. Per tant, no tenim... és un problema molt, molt important a nivell europeu i a nivell global. No té una resposta des de donar una subvenció per a aquest sentit. Si un particular, si vostè mateix vol fer una compra d'un cotxe, tindrà molt de mesos d'espera per a aquest sentit. Per tant, no és un tema tan sol de rentacar, sinó que és un problema global de falta de fabricació a nivell mundial.
Ja per acabar, vam acabar l'any amb una notícia que no sé si ens ha de preocupar o sobre la que almenys suposo que hem de reflexionar en la classificació del PIB per càpita dut a terme per l'Institut Nacional d'Estadística. Balears ha retrocedit significativament des de les posicions capdavanteres que ocupava tradicionalment fins a la novena plaça. Després ha liderat durant anys aquesta llista amb Catalunya, el País Basc, Navarra. Ara s'ha vist superada per Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia... Bueno, Galícia està allà. I està sota la mitjana estatal el 2020. Què n'hem de treure? Què hem de pensar? Això és estructural? Això és pandèmic?
No, hi ha una part pandèmica molt important. En el darrer any, la nostra principal indústria era el turisme, la resta de l'estat, el resta d'activitats no turístiques van tenir creixements, per tant, això afecta la composició del nostre PIB. Jo crec que l'important que hauríem de veure és que des de 2014 el PIB per càpita està augmentant de forma significativa i la competitivitat del teixit empresarial també. Sempre s'ha dit que des de 2000 va caure, efectivament, va caure tot els anys, fins que el 2014 comença a millorar. Després, d'una forma més intensa, a mesura que s'han millorat els sous dels treballadors i treballadores, s'han introduït mesures de millora de l'eficiència i competitivitat, fins al punt que en els darrers anys tenia un creixement del PIB per càpita. Per tant, ens estaven ja en posicions de millora respecte al propi any 2000. No estan massa a prop, no és que siguin a aquests nivells, però sí que és cert que començava aquesta pujada. No? I és cert que en el darrer any jo crec que és un efecte conjuntural de la Covid i creiem sincerament que el PIB per càpita seguirà en augment com era l'evolució des de 2014.
Moltíssimes gràcies, conseller Negreruela, que tingui un bon viatge de tornada a Mallorca i, de nou, gràcies per haver atès a la Ràdio Pública de Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.